L'Orquestra Simfònica del Vallès protagonitza cada temporada més d'un centenar de concerts arreu de Catalunya, amb què impulsa el talent dels artistes i connecta amb el públic. Autogestionats, pròxims i inclusius, creuen que la música és una eina per transformar la nostra societat. Perquè la música no és de qui la fa, sinó de qui la necessita. Informa-te'n a oisavallès.com.
L'Orquestra Simfònica del Vallès us ofereix aquest espai.
Són les 6 de la tarda, 9 minuts. Saludem aquesta hora el músic i escriptor Ramon Gené. Ramon, molt bona tarda.
Molt bona tarda.
Tot preparat i a punt per començar aquesta nova hora, on, deixa'm dir, que ja ha sortit a la venda, ja tens el...
Sí.
Com li dius això?
El
teu, perquè hi ha escriptors que li diuen al seu fill, però bueno...
Ostres, així?
Bebé.
Sí, sí, el sé. Bueno, jo, no, sí, sí, no ja ho tenim sé. El, ja tinc el, nou, el meu nou fill.
Home, no, jo els fills ja els tinc, sí. d'allò,
no, saps? Que vendre un no, fill també és mica no, lleig.
Sí, no, el llibre, la novel·la.
Història d'un piano.
Sí.
El llibre guanyador de la darrera edició del Ramon Llull.
Sí, sí, que veia vinguet, nen, 60.000 euros, ja ho vaig llegir, ja els has cobrat.
Hòstia, noi, sempre estava...
Això que va amb taló al portador, amb transferència, com va això?
No, ja no, el dels talons ja no ho fan.
I són...
Ja.
Ah, no?
No, no?
Però si anava molt bé...
Sí, no, però ara no, ara va tot...
I
ara,
això...
va tot ara va tot per l'internet,
i això són 60.000 nets o bruts, això és molt important.
Escolti, vol fer el favor de no...
A veure...
Perdona, Toni.
És que és el seu...
Perquè, clar, si vas amb un taló al portador, el pots ingressar, per exemple, a Andorra,
sí, però...
i llavors, com que no va nom sí. teu, ja no tributa. Mira si hi ha diferència.
Sí, sí.
Mira si hi ha diferència.
Però com ho sap vostè, això, d'Andorra?
Collons, perquè jo soc resident a Andorra i tinc comptes allà. Aquí els burros que pagueu sou vosaltres.
Sí, no, vaja, no.
Obsessionat pels diners, aquest senyor. Bueno, està obsessionat.
Com s'han de fer?
Sí.
Com se fan? Penses que... Penses que ens estan desviant sobre...
Prou que ens roben, ja prou que ens roben.
No sé si acabaria de ser el tema aquest.
No, el tema és un piano...
Convidaràs algú.
Història d'un piano. Un piano que va trobar el Ramon Gené en una botiga de segona mà al barri de Gràcia, a Barcelona.
Sí.
Però pel que expliques, ha fet tot un recorregut per la història d'Europa. Guerres mundials incloses.
Sí. Clar, que vull dir, ara és la història del meu piano, no? El piano que jo tinc a casa, que la gent també pot dir... I ara, no sé, el Ramon, perquè m'explica la història del seu piano, a mi tant se m'enfot, bueno, perquè... la història del piano del Ramon, no? El que passa és que... Quan jo el vaig comprar, que estava molt destrossat, estava molt malmès, el vaig comprar doncs, perquè tenia un so que a mi m'agradava i perquè era d'una marca especial que a mi també m'agradava, no? Que si volem, en podem parlar d'això. Però jo el vaig comprar tot i que, com dic, estava molt, molt destrossat. Però quan vaig arreplegar 4 duros...
Jo veig 60.000, eh?
No, molt abans d'això.
No, ara
d'això.
No,
abans. Abans. Quan vaig arreplegar 4 duros...
Calleu!
Que el vaig portar a restaurar.
Caríssim.
I aleshores, al restaurar-lo, doncs va sortir una cosa que tenia el piano dins. Una cosa que ningú no sabia què era.
A dins d'on?
A dins del piano.
Les cançons, no?
Les cançons. Les partitures.
Les cançons que han estat tocades es van acumulant. No?
Sí, sí, sí.
És maco, això.
Sí, van obrir la tapa i van sortir. No?
Amb un USB.
Sí, totes les cançons.
Sí. No, van sortir dues coses. Primer, el número de sèrie. Amb el número de sèrie doncs, vam descobrir que era un piano del novembre del 1915, que era una cosa que jo més o menys intuïa, que era un piano doncs, que tenia ja molts anys.
Tots els pianos tenen número de sèrie?
Tots. Tots els instruments tenen un número de sèrie. És com, jo què sé, com si el número de bastidor d'un cotxe.
Doncs, sí.
Doncs,
el piano també ho té.
Exacte, i de fet per això, si veieu el llibre, es diu Història d'un piano 31.887. Aquest és el número del meu piano. I aleshores, no només vam descobrir això, que això és una cosa que tots els pianos tenen, i era una cosa que no sabíem, sinó que vam trobar una altra cosa. Vam trobar com una cosa que no havia de ser dins del piano.
I aquí és on comença...
I aquí és on començo jo a estirar del fil, i aleshores aquesta història em va portar a Alemanya, em va portar a França, em va portar a Anglaterra, em va portar a Polònia, i finalment em va portar a Barcelona. I aleshores, no sé, vaig decidir, home, doncs posem-hi negre sobre blanc, perquè el piano està explicant la seva història, la història de tota la gent que ha viscut al seu voltant, que al final és la història de tota Europa. perquè passa des del... Agafem abans del 1915 fins a l'actualitat, i evidentment passem doncs, per un segle XX molt tortuós i amb dues guerres mundials.
Sí, sí. Que, per cert, el piano és sí. un Grotrian Steinway.
Sí, Rotrian Steinway.
Que...
Sí. Què diferència?
Sí, perquè és...
No, perquè hi ha una marca de pianos,
sí, que és l'Stingway.
Li volia preguntar al sí. Ramon si l'Stingway en sons, sí. si té res a veure amb sí. Grotrian Steinway.
Sí, l'Stingway en sons són els successors del Grotrian Steinbeck. O sigui, hi havia una família alemanya que es deien Steinbeck, que en alemany vol dir camí de pedra, Steinbeck. Bé? Aleshores, aquests que eren jueus, va haver un moment que van marxar cap als Estats Units. Els que van marxar als Estats Units van arribar a l'illa d'Ellis, com arribaven tots, es posaven en quarantena, i a l'illa d'Ellis et preguntaven, vostè com es diu? I ells van dir, jo em dic Heinrich Steinbeck. I van dir, puf, això aquí no anirà bé. I llavors diuen, vostè a partir d'ara es dirà Henry Steinway. I aleshores els Steinbeck, als Estats Units es van convertir en Steinway. I els que es van quedar a Alemanya, que era un dels fills, doncs va seguir fent pianos com a Steinbeck i es va associar amb un altre que es deia Grotrian. I aleshores el Grotrian Steinbeck, i per això jo em vaig voler comprar aquesta marca de piano, tot i com dic que està destrossat, tenia un so molt especial i era el precursor de l'Steinway. I jo volia tenir aquest piano.
I vas haver d'embarnissar.
El vaig haver de fer tot nou.
Però ara, aquesta marca existeix o no?
Sí, segueix existint.
I són marques separades?
Segueix existint, no, i segueix existint el Grotrian Steinbeck.
Però a l'Stingway...
A l'Stingway ja no té res a veure amb els, Steinbeck.
Ah, no tenen,
res a veure.
No deu un ser ni família.
No, clar que existeix. De fet, jo per començar a estirar del fil, el primer que vaig fer va ser agafar el cotxe i anar-me a Alemanya, anar-me a la fàbrica.
Fixa't.
I dir, escolti, jo tinc un piano seu... amb aquest número de sèrie, vostè em pot confirmar la data que va ser fabricat? Llavors m'ho van confirmar i em van dir, miri, el dia tal, 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 tal.
I ho tenen apuntat?
Tot apuntat. Em van treure un carpetasso de pell antic. Em van treure un carpetasso de pell antic. I aleshores els hi vaig dir, però miri, a part de tot això, és que jo al piano hi he trobat això altre. Llavors aquell home, que era això que se'n diu ara el CEO de l'empresa, no?
Sí, el CEO.
El CEO, o sigui, sí. Ara tots són CEOs.
Sí, no sé,
però quina feina fan, aquestes?
Demana.
Bueno, com a geos, però sense pelar-te.
Ah?
Són els que manen, senyor Marcelí.
Hi ha el grup especial d'operacions, sí, CEO, i ara hi ha els CEO.
Ah,
sí, és bueno, el mateix, però sense armes.
El CEO, que era el senyor Gritzke, Herr Gritzke, que em va rebre, i això era en plena pandèmia, era quan just acabava tot. I començava allò que en deien la nova normalitat. Te'n recordes que en deien la nova normalitat?
La nova normalitat.
Exacte, que és una cosa que després va quedar amb res.
Bueno, totes aquestes frases que no venen a dir.
Però li vaig dir, escolta, jo...
Tot anirà bé.
Jo li vaig dir, però jo al piano hi he trobat això, no? I aleshores em va dir... Hòstia, és interessant això, no? Perquè és una cosa com guai, perquè naturalment no puc desvetllar què és. I aleshores ell va seguir obrint el seu carpetasso aquell i em va dir, miri, el piano el vam vendre aquesta persona el dia tal del tal i el vam portar a aquesta ciutat i el vam muntar a casa d'aquest senyor.
Fixa't, tot apuntat, eh?
I jo vaig agafar el cotxe i en comptes de tornar-me'n me'n vaig anar fins allà.
A veure el senyor. El comprador.
A seguir estirant del fil.
Clar.
A l'adreça on van enviar el piano l'any 1915 per primera vegada.
Fixa't.
I a partir d'allà vaig començar a estirar del fil i aleshores... em va sortir tota la història d'Europa, dels que van lluitar un costat, dels que van costar l'altre, al voltant del piano.
El fil que tu expliques en aquest llibre,
sí,
que va passant d'unes mans a unes altres, aquest piano,
sí,
és real tot? Aquest fil? O hi ha parts inventades?
Saps allò que en diuen els anglesos? Ara farem una cosa, que, com que hem dit això del CEO, fem una cosa en anglès, això que queda com de guai, que saps anglès. Els anglesos diuen fill the gaps, omple els forats. No? Perquè, evidentment, no pots arribar a tot arreu. No pots arribar a tot arreu. Llavors, hi ha moltes coses que esbrines, hi ha altres coses que no pots acabar d'esbrinar.
I les poses.
I allà on no acabes d'esbrinar, doncs omples en ficció.
I a la casa...
Però, quan llegiu el llibre, moltes coses que direu... Estigui el Ramon...
Doncs massa imaginació.
Doncs potser precisament allà on penseu que més d'allò, menys d'allò.
A la casa,
quina emoció, descobrir aquesta història.
A la casa que vas anar a Dallonsis...
A veure, perdoni un moment. Si no té clar el que vol preguntar.
Sí, ho tinc claríssim.
No, perquè el Dallonsis del no sé sí. quantos, del no sé
a la casa on el van
vendre. No cal estar interrompent aquí home, a la Marta Gailados.
Si em deixes enronar, sí. Clar, com que tu estàs a la Colau, no, això no puc parlar.
Però què tinc a veure?
Sí, ja m'ho conec.
Explica'm la Colau.
Ja, sí.
Què vol venir a dir?
A la casa on el van comprar, que tu hi vas anar a investigar, sí, encara hi havia... Clar, si no em deixes parlar, llavors va que m'interrompo. Encara hi havia els hereus de la gent que ho va comprar originalment o hi havia uns argentins que fotien empanadilles?
Doncs...
No està mal feta la pregunta,
S'ha de llegir el llibre.
Collons, ara... Si me'l regales encara, l'he de comprar.
Escolti, té diners de sobres per comprar el llibre, per favor.
No té... val de almenys 30 euros.
No diu que té vostè 60 pisos.
80,
sí, és 80.
Sí, la regència
és una... Com se'n diu això?
Gran tenidor, ara.
Gran tenidor.
Gran patidor, que és el que pateixo.
Ara.
Sobretot. Escolta, per cert, al llibre hi ha molta música.
Molta música.
Però un dels temes, una de les peces que més menciones és el nocturn en vint bemoll major opus 9 número 2 de Frederic Chopin.
Sí. Hi ha com molta música, naturalment, perquè al final és com...
Que és aquesta que estem escoltant de fons.
Això, que és segurament el nocturn més famós de Chopin.
Això hi haurà Spotify? Has pensat fer una llista amb les...
No,
amb les...
No vull que hi hagi Spotify.
Ah, vale, doncs fer
una
posteu.
Ah, per què? Ja.
No, podem deixar-ho, deixa-ho. No, aviam, això passa sempre el mateix. Tu fas un llibre on hi ha música. El meu llibre no és un llibre de música, però naturalment hi ha molta música perquè és la biografia d'un piano. I al voltant d'aquest piano és la biografia de tot el segle XX europeu, oi? Però això, lo típic és que aleshores et posen un codi QR al llibre perquè tu com a lector aleshores fas clac i et va, tens aquella música, no? Aleshores, jo sóc com contrari a aquesta cosa. Perquè m'agrada... Hi ha una expressió en castellà, no sé si existeix en català, potser, senyor Marcelí, vostè em corregirà, que és lo que fàcil viene fàcil se va.
No ho sé.
Sí?
L'he vist com motivat.
Escolti,
el motivat i amb ganes de resoldre la qüestió.
Faig una pregunta, i quina poca esma, també vostè.
Sí, la veritat.
No, és que ha sigut com...
col·laborador.
Amb una desgana... És que realment, no sé per què ve la tarda aquí. Vagi aquí al casino i perdis.
És que estic pensant tota l'estona què hi havia dins del piano. M'ha vingut al cap una rata morta. Sí, m'ha vingut al cap un motxo...
La rata morta que porta vostè al cap.
El motxo d'una senyora que ho va deixar allí...
Motxo, sí. No, pensi que...
Bueno, que ens hem desviat.
Que...
No,
hi ha una...
De Chopin.
Sí, de Chopin. Hi ha una cosa que potser és molt absurda, i segurament ho és, però és una cosa que a mi em fa com gràcia, que és la següent. Allò que deien els grecs, no? O sigui... La vida consisteix en dues coses, anar a buscar allò que vols i després tornar a casa, no? I aleshores és, el petit viatge d'anar a buscar el que vols em sembla com important. Per tant, si tu estàs llegint el llibre i jo parlo d'una música, puc estar parlant d'una música o puc estar parlant d'un altre moment de la història d'Europa, Si jo et poso un codi QR on tu fas clic, pam, i la música sona, no és el mateix que si tu... Pares un moment la lectura, agafes el mòbil, l'ordinador, el que sigui, i te'n vas a fer la petita recerca, que avui en dia, al segle XXI, és d'aproximadament 15 segons, però la petita recerca d'anar a buscar la música. Perquè si tu fas el petitíssim esforç d'anar-la a buscar, tinc la convicció de que aquella música d'alguna manera ja és teva. Perquè tu has anat a conquerir-la, tu has anat a buscar-la, tu has fet el petit esforç d'anar-la a buscar, no? I...
No t'ho han de donar tot mastegat.
Això vull dir, exactament, gràcies, perquè jo m'he enrotllat molt i... Mira,
bueno, aquesta és la frase en català? La frase en català que...
No sé què diu.
Un altre oient, això. El Ramon, ens diu el carrer no costa, res no val.
No, molt bé.
El carrer,
molt
la Marta costa, Palau.
Gràcies,
Marta Palau.
Gràcies, Marta. Gràcies, Marta. Doncs això.
Aquesta és
una de les peces que recorre tot el llibre, perquè és una peça molt especial, perquè és la peça que el piano sempre demana que toqui.
Que meravella.
O sigui, no és un... Perquè també hi ha una altra il·lusió, que és la il·lusió...
Te parla el piano? Ara sí que s'ha criticat, aquest home.
No, el piano no parla. Naturalment que no parla. Però diu moltes coses. Mm-hmm. No parla, però diu moltes coses.
Per cert, demà, 12 de març, a la llibreria Saltamartí de Badalona, a 7:15, presentarà el llibre el Ramon Gené. I dimecres, 13 de març, a la llar del llibre de Sabadell, a 7:00. I aquí hi ha un reguitzell de presentacions, que no te l'acabes.
Sembla la llera de la Bruia Sprinting.
Això per informar-se a la 11 de...
Això, si aneu al meu Instagram, o jo ho penjaré al Twitter també, hi ha tot el reguitzell de presentacions que estem a Badalona.
Mataró, dijous 14, a Reus, dimarts 19, Terrassa, senyor Santa Susana, el dimecres 20, Lleida, dijous 21, i ja ens n'anem a l'abril, Igualada el divendres 5, a Rubí el dissabte 6, a Girona el dilluns 8, a Vilaseca el dimarts 9, a Vic dimecres 10, Vilafranca del Penedès divendres 12, Barcelona dilluns 15, Casa del Llibre, Martorell dimecres 17, i Calonja divendres 26.
Sí.
I ja està aquí, mira, veus?
I Sant Jordi. No, però amb moltes ganes de poder anar a tots aquests llocs, de presentar el llibre i de parlar-ho i de compartir-ho amb els lectors.
Entre el premi i els que vendràs, collons, tu. Ja pots convidar una calçotada, eh?
I als que vulgueu venir a alguna d'aquestes presentacions, doncs si aneu al meu Instagram o al meu Twitter, doncs allà trobareu tots els enllaços per dels llocs on tenen...
Un mocador. Sí. Vas trobar mocador? Moltes vegades perdo mocadors?
No, és molt
el sofà.
És molt més màgic.
El sofà queden mocadors...
És molt més màgic.
I dentadures.
És molt més màgic. El llibre està impregnat d'una màgia, que és la màgia que el piano amaga al seu cor.
Què serà la peluca del Basté del Saben aquel que diu?
Va, que avui el Ramon Gené ens vol proposar...
Un... Ui, però si són gairebé dos costes.
Hauràs de...
Va.
Accelerar.
Un tastet. Fes el que puguis.
Fins allà on arribem. I si no, ja seguim un altre dia. Remakes. Perquè, escolta, aquesta casa també us heu begut l'enteniment amb això dels Oscars, no? Que aneu enviant gent per tot arreu, per tot el món, no?
Totes les cases.
Sí.
Aquesta i la de l'altra banda de la Diagonal.
També?
Sí. Ah. Ha hagut una autèntica bogeria per viure els Oscars.
Com que escolto una mica més aquesta, no ha acabat
de dir-ho. No, hi ha hagut una bogeria. Sí.
Tothom cap allà.
Sí.
Que bé, eh? Però amb aquesta cosa del cinema, jo és que ara, com que estic fent una altra cosa, que és escriure guions per una cosa de tele i tal.
Para és inquiet, és un bon inquiet.
Estava veient una peli que és aquesta peli. Que l'he hagut de veure... Home, no sé com dir-ho, sembla que no l'hagi vist de gust, oi? No, correcte, eh? Vull dir,
bé, és una peli de la Lady Gaga...
I el Bradley Cooper.
Exacte, ara no recordo com es deia aquesta
peli. A Star is Born.
Ha nascut una estrella, no?
Exacte, sí.
Star is Born, no?
Sí.
Que és un remake d'un remake d'un remake.
Star is Born. És un remake d'un remake.
Aquesta pel·lícula és un remake... Aquesta pel·lícula és de l'any 2018... És un remake d'una altra pel·lícula que es diu exactament igual, de l'any 1976, que a la vegada és un remake d'una pel·lícula del mateix títol de l'any 1954, que a la vegada és un remake d'una altra pel·lícula del mateix títol de l'any 1937.
Va.
Sí, és la mateixa pel·lícula que s'ha fet quatre vegades.
Calia?
Home, bueno, sí que calia, perquè...
Jo
només he vist l'última.
Jo també,
per tant,
les
altres no les havia vist.
Bueno, és com la de l'any...
Jo me'n recordava la d'abans d'aquesta, que la feia el Chris Christopherson i la Barbara Streisand.
Aquesta...
I la d'abans la feia... Em sembla que era... com es deia aquell? La Judy Garland i ell es deia... Com aquí? James Mason.
Sí.
James Mason, sembla que es deia.
Està mort o dormit? Sí, arriba a estar al Bunyol i ja li ens hagués
dit els tres. Com aquella de la nieve, que ja la veiem fer, que era Vivent.
Exacte.
No tenen idees, a Hollywood.
Sí, James Mason, ho has dit molt bé.
Que passa aquesta cosa que sembla que quan la gent ja se n'ha oblidat, doncs tornem a fer la pel·lícula, no? I veient aquesta pel·li, hosti, vaig pensar, per si això... Ara, el remake, això és un remake. Jo penso que això de l'òpera està ple de remakes, tu. O sigui, remakes a l'òpera...
Per exemple?
Per donar i vendre. Per exemple, la primera òpera que es conserva, la primera que es va fer, que es té documentat, és del 1597, era Dafne, però aquesta no es conserva. La primera òpera que es conserva, que era a l'any 1600 a Florència, es diu Eurídice. Molt bé. La següent òpera, que és de l'any 1602, es diu... Eurídice. És exactament sobre el mateix llibret.
Després ve el 1607, Monteverdi, que fa la seva, la seva òpera, que es diu...
Euridice.
Bueno, es diu Orfeo, però és Orfeo i Euridice. Però és el mite d'Orfeo i Euridice.
Molt.
També.
Molt bé.
Quina poca imaginació.
Què vull dir amb això? Per exemple, el mite d'Orfeo i d'Euridice... ara no tinc els números aquí, ho vaig calcular l'altre dia. Em sembla que són... Si això comencem a comptar l'any 1600 fins al 2023, són 423 anys d'història de l'òpera, i jo vaig comptar, em sembla que eren 74 òperes,
Jesús,
sobre el mite d'Orfeu i Eurídice. Vol dir que cada 5 anys i mig s'ha fet, al llarg de la història de l'òpera, una òpera sobre Orfeu i Eurídice. Vol dir que...
Com en bucle, això.
Vol dir que si A Star is Born són el remake d'un remake d'un remake d'un remake...
Ui!
Orfeu i Eurídice és el remake d'un 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 remake fins a 74 vegades. I l'òpera està plena de remakes, però plena és planíssima. Per exemple, perquè si nosaltres posem aquesta música... Això és un remake. Que això ho coneix tothom, no?
Sí, home.
Largo fa cosam della città, largo. La 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 la. Resto bottega che la mai già, resto. La 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 la. Ah, che bel vivere, che bel piacere, che bel piacere. Per un barbiere di qualità, di qualità.
Això ho coneix tothom. Si no ho ha vist a l'òpera, ho ha vist en uns dibuixos animats, i si no ho ha vist en uns dibuixos animats, ho ha vist en una pel·lícula, i si
no,
en algun lloc, o si no ho ha vist, vostè ho ha vist en un anunci de colònia.
Sí,
en
colònia de Nadal.
Doncs en una colònia de Nadal, que això és el barber de Sevilla, que surt, no?, quan es fa de dia a la ciutat de Sevilla, i surt i diu, largo al factotum de la Xina, és a dir, deixeu pas al set ciències de la ciutat, seria com el que ho sap fer tot a la ciutat, no? Bé, això ho va estrenar Rossini l'any 1816, a Roma, i és un remake d'una altra òpera del mateix títol que es va fer 14 anys abans i que es va estrenar a Sant Petersburg i que es diu exactament El barber de Sevilla. Bé, això li va passar, com ha dit vostè, no, la gent no té idees, doncs li va passar quan Rossini va arribar a Roma, s'acabava la Quaresma, arribava la Quaresma, vull dir, i les òperes s'havien d'estrenar abans que no arribés la Quaresma, no tenien tema, no sabien què fer, i pam, van dir, hòstia, hi ha una òpera, d'aquell del Paisiello, el Giovanni Paisiello, que hòstia, jo aquell tio era molt bo i no sé què, i aquell tema està molt bé. Pam, que fem allò. Val? Llavors van fer exactament l'òpera amb el mateix tema. I ara m'agradaria que això, tothom coneix el remake,
sí,
però ara posarem la música de l'original, que és com és la música de l'original. Aquí hem sentit Largo al factotum de la città, jo sóc no sé què, jo tipi Figaro, 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 su, sí. Figaro, Figaro, ta, 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 i molt bo. Molt bé. Ara escoltarem el Figaro de veritat, que explica una cosa molt diferent. És una àrea en la que diu Scorsi ja molti paesi. Jo he anat per molts països, diu. I llavors vull que estigueu atents, perquè s'entén perfectament, tot i que estigui en italià, que diu, jo he recorregut tots els països, he estat per Madrid. Diu, in Madrid io debuttai, feci un'òpera e cascai.
Quin fàstic.
Vaig fer una òpera a Madrid i no em va anar bé. Després comença a dir, vaig anar per la Castilla. Per Catalunya, diu.
Ah, questo es molto diferente, neni.
Per Astúria, diu. Nell'Andalusia, nell'Extremadura, en Sierra Morena. No, molts, molts llocs, fins que arriba a Galícia. A veure, posem la...
Ui, cuidado con los gallegos.
Posem l'original. Scorsi ja molti paesi. He anat per molts països. Comença per Madrid.
ladrillo de Bombay.
Che fasto.
E giù l'opera in cascai. E giù l'opera in cascai. E col mio bagaglio addosso
mi vaig agafar la meva maleta i vaig començar a girar, eh?
Bagaglio addosso me, forse più non posso. A più non posso, a più non posso.
I ara bé.
In Castiglia e nella Mancia.
In Castiglia e nella Mancia.
No, no.
Nella storia in Catalogna.
Catalogna! Catalogna. Vien!
Poi passai all'Andalusia.
All'Andalusia? No,
e girai l'Estremadura.
Ui, encara menos.
Come ancora Sierra Morena.
Sierra Morena?
No.
Ed infine nella Galizia.
Ed infine nella Galizia.
No, che...
Ed infine nella Galizia.
Franco era Diego.
In Castiglia.
Nella Mancia.
Nella
Mancia. In Catalogna.
Yes, yes.
In Andalusia. L'Estremadura. Sierra Morena. Nella Galizia.
I l'Ope hi segueix. Però el barber de Sevilla original no és un home que només ha estat a Sevilla, que és el factòtum de la ciutat de Sevilla, sinó que ell controla Sevilla, ni tan sols ho diu, perquè és el barber de Sevilla, però ell arriba a Sevilla després d'haver estat per tots aquests llocs. I diu, vaig debutar una òpera, vaig fer una òpera a Madrid, vaig anar a tot arreu, vaig estar a Astúries, a Catalunya, a Castilla, anant a la Manxa, a Extremadura, a Andalusia, per l'Andalusia, a Sierra Morena. Fins i tot vaig arribar fins a Galícia, que ho diu al final. Edimfin nella Galícia. És aquesta idea del Finisterre. Edimfin, i al final, nella Galícia. Claro. I aquest és l'original del largo fa tot de la ciutat, largo...
Doncs Déu-n'hi-do el que ha anat variant.
Déu-n'hi-do i quina diferència, no?
Sí,
amb 14 anys sobre el mateix tema. No sé si ens agrada més l'original o ens agrada més el remake.
Home, l'original que parla de Catalunya.
Ah, però només per aquest motiu?
O sembla poc? Però tu on ets, tu?
Per ell és motiu.
Home, que ets d'Alemanya, tu? T'han escoltat pianos alemans i allò t'has fet alemany o què?
Home, sóc... Ja sóc mig alemany, ja. Doncs sí.
Pues així ens va. Ara. Així ens va.
Bueno, a mi li va, no li va malament.
Bueno,
va
no sé, ja cauràs, t'arribarà el càstig.
No li ha anat malament.
Bé, primer remake.
Sí.
Segon remake.
A veure.
Amb això ja potser ja d'allò, perquè ja farem... Arribarem al temps afegit i tota aquesta història.
Segon remake.
Segon remake. Otello, de Shakespeare, És aquesta història del
ser, el ser no ser.
No. Que jo és Hamlet.
Ah.
És que no, és que de veritat. És que sempre posa el comentari, no.
Intentava ajudar
vostè. Ja està, no és. No, ser no ser, no és.
Ja ho ha descartat.
Està.
Com? Ser o no ser?
No és. Ser o no ser? No ha sido... No existe, lo comentado no es.
No.
Ja està.
És que fa unes lectures que...
Queda't amb la part que t'interessa, tu creus que és incorrecte?
No.
Pues no és, ja està.
Bueno, Otelo.
No, però... Té d'allò, el comentari.
Home, t'ha fotut, sí.
Clar, perquè és...
Això és tot Shakespeare.
També és de Shakespeare, sí.
Bueno, Otelo, a veure.
Però de qui és de Shakespeare? El ser o no ser o...?
Les dues coses.
Les dues coses, exactament, les dues coses. És la història del Modo de Venècia, que és aquest home que està casat amb Desdèmona, que és una...
Una bleda.
Escolti. És que ja comencem.
És poc afortunat, aquest comentari. Molt poc afortunat.
Una mica bleda.
I aleshores hi ha un tercer personatge, que és el Iago.
Aquest és el dolent.
Que el Iago està gelós de l'Otello, perquè l'Otello no l'ha fet capità, i segueix sent el Feres, i ell volia ser capità, i aleshores ell odia a Otello i decideix destruir-lo. I la manera de destruir-lo és... sembrant al seu cor la idea que Desdèmona li és infidel. I que li ha estat infidel precisament amb el personatge que ell ha ascendit a capità, que es diu Cassio.
Mira, com el rellotge.
Aleshores, escoltem la primera versió de l'òpera, l'original, que és
l'original,
que és estrenada a Nàpols l'any 1800... Estrenada
1816?
A Nàpols... Sí, 1816. Otello, de Rossini, que és el moment en què Otello... Perquè, clar, el Iago li va dient, escolta, la teva
mare... Com un corcó,
sí, com un corcó.
Sí, no.
I ell va, cada vegada es va
escalfant.
Es va corcant, es va corcant. Mai millor dit, es va corcant, fins que al final... És ben cert, creu de totes que la seva dona li està posant les banyes, no? Aleshores, escoltem el moment en què Otello, a l'òpera de Rossini, decididament diu, ah, vieni, és a dir, som-hi, nel tuo sangue vendicherò le offese. Amb el teu sang em venjaré de les teves... De les
Però
teves...
a qui li diu? A la Mesmèrica.
Li diu a Desdèmona. Desdèmona, eh? És un pensament que ell té cap a Desdèmona. Ah. Diu, ara la, perquè la pela, eh?
Sí, la pela.
Ara aquí ja estic segur i parlaré.
És horrorosa, aquesta òpera. És tremenda. I tot per culpa d'aquell bandido.
Sí, però d'aquí a parlar malament en un primer començament, vostè?
Ella és una bleda.
D'ella, eh? Ella és una bleda. Que no
I ell, i l'altre un bandido.
I el dolent és l'altre.
I l'hotel on calçassa.
Veus? Però aquesta és la coseta, aquesta és la cosa com interessant de l'òpera, perquè aquestes òperes que escoltarem ara, de les dues versions d'Otello que posarem, que són del segle XIX, doncs resulta que estem l'any 2024 i no sé si ha acabat de canviar massa la cosa.
Gens.
I aleshores, bé, això va com per pensar. Aleshores, som-hi, Otello de Rossini. I veieu que és un cant molt rossinià. Coloratura, moltes notes. Exposició Otello.
Però escolta...
Un moment. I aleshores el Iago, que està amb ell, segueix el discurs, com dient, jo t'ajudaré a destruir-la i t'ajudaré a matar-la.
Trobo que la música és molt alegre.
Ara, això volia dir.
Perquè estan comentant la música, trobo que, francament, sembla una festa, eh?
Sí. Esto como la Delilah de Elton John, que és alegre i no
molt
et parla
bé. Aleshores, què passa? Aquesta música de Rossini a vegades està com una miqueta... des del nostre punt de vista, una miqueta encorsetada. Té una manera de fer música i aleshores aquesta música...
Sembla bonic. Sembla
bonic.
I són dos que estan dient... Hòstia, ara matarem aquesta dona.
Exacte.
Matarem aquesta dona. Aleshores, això que és l'any 1816, com canvia quan 71 anys més tard Verdi fa una òpera sobre Otello i l'estrena a Milà l'any 1887? És exactament el mateix moment en què Otello diu, val, d'acord, m'has convençut, la meva dona em posa les banyes i ara la pelarem. I aleshores Otello i Iago es conjuren per matar-la. I és, si pel cel marmoreo io juro, és a dir, juro per un cel de marbre que la pelarem. És el mateix moment, remake. Som-hi. Si pel cel diu, no us aixequeu, perquè la teu està de genolls jurant que la matarà. Ell es posa de genolls al seu costat i segueix el discurs. Thank you.
Bravo. Bravo. Ens a mi m'ha agradat més la segona.
A mi també.
No hi ha
clarament.
Clar, perquè Verdi es desfà dels corsers, el Verdi és el primer que té la... Verdi és el primer compositor italià del 19 que té la visió de que ell no fa una òpera, ell escriu la música d'un drama, no? Per això es posava tan nerviós quan la censura li canviava una cosa, perquè deien, és que no ho enteneu, jo no faig només una música i vostès després canvien la lletra. No, jo faig un drama, no?
Les emocions.
Jo el que intento són les emocions. Sí, i en aquesta música sí que es veu claríssimament que són dos heterobàsics, eh? Dos heterobàsics, sí, sí, que estan totalment folls i que no ja es veu que això no anirà bé, no? I la música ho descriu aquesta follia, aquesta cosa desesperada, aquests homes que no pensen en, no pensen amb claredat, no? I que faran i que cometran un assassinat, perquè tan culpable és un com l'altre, perquè el que la mata és l'Otello, però l'altre és el que està darrere dient-li, escolta, d'allò, saps què vull dir? Bueno, què? Acabem? Sí. Què fem?
No,
seguim?
Ho deixem aquí.
Ho deixem aquí.
Per tant, avui hem fet una primera part de remakes operístics, i des d'endavant d'això, avui també hem parlat una mica del llibre del Ramon Gené.
Moltes gràcies.
Històries d'un piano. Recordeu, demà a les 12, demà 12 de març, cap als vols de 6:45 del vespre, a Badalona, a la llibreria Salta Martí, i dimecres, 13 de març, a la llar del llibre de Sabadell, a les 7, entre d'altres visites que anirà fent Ramon Gené.
Una sabata.
No!
El no que es va trobar dins
del piano. No.
No, és que encara em ronda el
piano.
No,
està dins
el
piano.
Sí, els oients també fan preguntes.
El que ha dit el senyor Buigas, notes, potser, no?
És molt més...
Notes.
No sé, ha dit que...
Les cançons, ha dit.
Cançons.
Què diuen els oients?
Hi ha un oient que pregunta si és una carta.
No.
No serà un Satisfyer.
Escolti.
Unes claus. Una joia.
És molt més senzill i molt més maco.
Ens ho llegirem, perquè si no, no ens en sortirem.
No,
Ramon Gené, moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
4 minuts i temps afegit al Versió RAC1.
L'Orquestra Simfònica del Vallès protagonitza cada temporada més d'un centenar de concerts arreu de Catalunya, amb què impulsa el talent dels artistes i connecta amb el públic. Autogestionats, pròxims i inclusius, creuen que la música és una eina per transformar la nostra societat. Perquè la música no és de qui la fa, sinó de qui la necessita. Informa't a oisavallès.com.